per entrar a un parell de centres educatius. Per tant, ara hem d'aconseguir que els joves també us impliqueu, us sentiu motivats en participar de projectes així quan sortiu de les aules.
Doncs tenim deures, tenim tots deures, sí. L'Ajuntament, els instituts, l'alumnat i la societat en
general. Els mitjans de comunicació.
I tant que sí, i tant que sí. Tots tenim responsabilitat per fomentar aquest esperit crític que ha sortit sobre la taula i per reflexionar. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, us deixem lliures. D'aquí una horeta comença ja aquest itinerari, jo veig que surt el sol, per tant segur que es podrà fer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Adéu. Gràcies.
Subcampionat de la Copa de la Reina. El camp de vol de Can Graells és l'escenari de Furtivos, l'espectacle més gran d'acrobàcies aèries de radiocontrol europeu amb Sant Cugat com a escenari principal. El Club Aeromodelisme és col·laborador d'aquesta cita i permet veure, entre aquest dissabte i fins aquest diumenge, pilots joves i també experimentats que han demostrat el seu talent amb aparells de tota mena, principalment avions i helicòpters de radiocontrol de petit tamany. Una seixantena de pilots vinguts d'arreu d'Europa han fet gaudir tot el públic assistent. Més esports, el primer equip masculí del Sanco ha superat 3-0 al Camarles a la jornada 28 del grup 3 de Primera Catalana de Futbol. Els vermell i negres marquen a les acaballes del primer temps a través d'Àngel Pomar. A la represa, Guillem Benet i Ferran Roca han tancat el triomf dels de Joel Bravo, que encara mantenen opcions de jugar al play-off d'ascens. Els santcugatencs afronten la penúltima jornada de competició amb la visita al camp de la Canonja, equip de la part baixa de la taula. I l'equip sub-11 femení de l'Oxigen Patiu Hockey Club Sant Cugat ha acabat subcampió de Catalunya després de perdre 1-0 la final contra el Vilassar en una final disputada aquest diumenge a Reus. Les santcugatenques han competit durant tot el partit, però un gol de les lleidatanes ha deixat sense títol les vermell i negres. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobareu com a Cugat Mèdia.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Avui dediquem la secció de literatura a una autora imprescindible de la ciència-ficció i la fantasia. Úrsula K. Le Guin. Ens acompanya Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres, per descobrir-nos més sobre la seva vida i també sobre la seva obra. Pablo, benvingut.
Moltes gràcies, ben trobada.
Per començar, qui era la Úrsula K. Le Guin i per què és una figura tan important dins de la literatura de la ciència-ficció i la fantasia?
Mira, el primer que et vull dir és que Úrsula K. Le Guin no és un personatge important a la literatura de ciència-ficció i fantasia. És un personatge important a la literatura, amb majúscules. Vull dir, és una autora nord-americana, filla d'un antropòleg, un antropòleg i una escriptora, que era psicòloga també, i que això va influir molt en la seva obra, perquè ella va créixer coneixent el treball del seu pare i de la seva mare amb l'estudi de diferents cultures, especialment amb la història dels amerindis, els indis d'Amèrica del Nord, i això va provocar que tingués un interès molt potent sobre el que significa la cultura, sobre el que significa la identitat, sobre el que significa el gènere. Per exemple, estem parlant d'una autora que amb els anys 60 s'atrevia a escriure obres llavors eren de ficció especulativa, de el que avui diem ciència-ficció o de fantasia, que posaven en dubte molts dels conceptes d'aquella visió capitalista absolutament predominant als Estats Units en aquesta època. Jo és una autora que la porto seguint des que jo era molt jove i que cada any pensava la fan fora dels Estats Units, aquesta senyora, qualsevol dia d'aquests.
No creies, no?
I, sí, no, va morir el 2018, però vamos, era d'aquelles autores que penso que és absolutament imprescindible per qualsevol persona que vulgui entendre la literatura contemporània.
I va arrossegar molts fans?
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Sí? Sobretot perquè tenia un estil d'escriptura absolutament meravellós, sabent adequar-se perfectament al que ella vol explicar. Pensa que és autora de ciència-ficció i fantasia, però és també autora de poesia, és autora d'assaig, és autora de ficció no especulativa, de ficció normal, diguem-ne, realista. És autora un munt de gèneres i a més molt, molt ben considerada. Un dels autors més emblemàtics del que és la literatura en general, com és Harold Bloom, que té un llibre que es diu El cànon occidental, amb el qual analitza quines són les obres fonamentals de la literatura occidental, és una de les autores que hi ha inclòs, juntament amb Tolkien.
Quins temes o idees recorren habitualment a les seves obres?
Mira, ella tenia un pensament molt allunyat de la religió occidental, de lo que seria el cristianisme amb totes les seves vessants. Llavors està molt influïda pel taoisme i pel budisme, amb aquesta idea de buscar un equilibri, de buscar la pau interior, de fugir la violència com a solució. És a dir, amb els seus llibres, per exemple, els seus protagonistes no són, que això és molt típic amb la fantasia i amb la ciència-ficció, que el protagonista és un home alt, heterosexual, blanc i a més fort, i que tot ho arregla a cops d'espasa, de pistola làser o de cops a puny. No, ella parla de resolucions de conflictes mitjançant la no violència, de buscar l'equilibri entre les diferents forces, de fugir aquesta idea del bé contra el mal, tan característica de la fantasia. Senzillament, i és una autora que tremendament feminista i que ja amb els anys 60 s'atrevia a plantejar coses com la igualtat d'homes i dones, o el fet, com succeeix amb una de les seves obres més conegudes, La mà esquerra de foscor, amb la qual els personatges canvien de gènere i de sexe segons el seu estat d'ànim, les seves condicions, les seves necessitats. Molt, molt interessant.
Això sí que és interessant, no?
Moltíssim.
Mare meva, La mà esquerra de la foscor. Aquesta és una de les obres conegudes, però en té d'altres.
Sí, moltíssimes. Té tota una sèrie que és el que ella anomena el cicle de l'ecumen, que és que diverses obres de la seva etapa de ciència-ficció estan incloses en un mateix univers, per entendre'ns, amb diferents planetes del mateix univers, com pot ser La mà esquerra de la foscor, com pot ser El nom del món és bosc, com pot ser Els desposeïts, que la recomano moltíssim. Una exploració de l'utopia amb dos planetes enfrontats, un nascut d'una escissió de l'altre, o sigui, la societat d'un dels planetes fuig i forma una societat amb un altre planeta, i planteja una societat anarquista utòpica absolutament increïble, meravellosa, però al mateix temps jo penso que molt humana, molt, molt ben presentada. És a dir, no se'n va a uns ideals absolutament impossibles, sinó és un què passaria si realment això es pogués dur a terme, no? Una mica seguint les seves idees anarquistes, taoistes, budistes, i és absolutament meravellós tornar a aquesta utopia sense posar una confrontació d'una cosa idíl·lica i que demonitza qualsevol altre sistema. No, ella presenta personatges tremendament humans i és el que fa la seva obra tan gran.
Leguin sovint es mou entre la ciència-ficció i la fantasia. Ja has comentat que també es va dedicar a altres gèneres. Com aconseguia trencar les fronteres entre aquests dos gèneres?
Bueno, de fet, ella ho separa molt, però en cap moment ella... És a dir, no és una escriptora de ciència-ficció científica, sinó que ella el que explora això és la identitat cultural o la identitat social. Llavors és menys important amb la seva obra. Llavors aquest tipus de treball el pots fer tant des de la ciència-ficció com des de la fantasia sense problemes, perquè en tots els casos pots parlar de societats imaginades. Això és el que realment li interessa a ella, les persones, la societat. Per exemple, la seva obra més coneguda de fantasia és El cicle de Terramar, que la primera obra és Un mag de Terramar, que originalment en teoria era per adolescents o per young adults, no? Diríem avui, i que ràpidament la gent l'adopta com una obra adulta. I és, per mi, la millor novel·la de fantasia de tots els temps. Deixa't el Senyor dels Anells. Per mi està per sobre del Senyor dels Anells. Però... I inicialment, doncs això, era un plantejament com molt adolescent, li van demanar com una obra adolescent, però els temes que tracta, doncs, bueno, influirien moltíssim. Diguem-ne que és la primera obra on hi ha una escola de màgia, que després ens trobarem unes aventures d'un nen que va a una escola de màgia i, de més, està profundament influïda per ella, o l'obra més venuda de fantasia dels darrers temps, que és El nom del vent, que fa ja com 13 anys que esperem la tercera part, que és la conclusió, doncs la seva màgia i la seva idea d'una escola de màgia estan calcades d'aquesta obra d'Ursula Le Guin. És a dir, ella no barreja mai la fantasia amb la ciència-ficció, però fa una ciència-ficció que podria ser perfectament una obra de fantasia i una fantasia que podria ser perfectament una obra de ciència-ficció.
Però cada cosa en el seu lloc.
Correcte.
Abans jo et deia, avui parlem d'una autora que és la mare de la ciència-ficció, però en canvi a ella no li agradaven aquestes etiquetes.
No, ella parlava sempre de ficció especulativa. De fet, va ser la segona dona a la qual li van donar el títol de gran mestra de la ciència-ficció i la fantasia. La primera havia sigut André Norton, però aquí hi ha trampa, perquè André Norton era una dona, però escrivia amb un pseudònim masculí. Mm. I llavors no, el públic no sabia que es tractava d'una dona, quan li van donar el gran mestre. Amb ella sí, és la primera autora. De fet, únicament una vegada, amb un relat que publica Playboy, li demanen que no firmi com a Úrsula, sinó que és una revista per homes. Ella firma com UK Le Guin, i de seguida se n'adona que això ha estat un error, i Playboy va haver de les següents edicions d'aquest relat, Playboy va haver de canviar i posar el nom d'Úrsula K. Le Guin. Vull dir, realment és una dona que és capaç de reconèixer la seva identitat com a dona i defensar aquesta postura. El feminisme és molt present a la seva obra, uh-huh, i la igualtat, però sense que això signifiqui un atac, sinó una defensa dels valors que suposa aquest plantejament ideològic.
Són... diríem, dues de les banderes que, uh-huh, que transpuen, no?, de les seves obres.
Sí.
De quina manera el seu estil ha influït altres escriptors i escriptores?
Mira, tots els grans autors, especialment pues, gent com Ayaan M. Banks o gent com el denostat ara Neil Gaiman, autors que han estat molt coneguts i molt difosos, s'han vist molt influïts per ella i ho han reconegut. És evident la seva influència amb J.K. Rowling, amb tot el tema de Harry Potter, és evident la influència amb Patrick Rothfuss, però és gent, o sigui, qualsevol autor de fantasia o de ciència-ficció contemporani ha llegit Le Guin, perquè és d'aquelles obres que un cop coneixes alguna de les seves obres t'hi quedes enganxat, i a més, una autora tremendament traduïda. Tenim la sort de poder trobar en català la seva obra moltes vegades. En fantasia i ciència-ficció és difícil trobar llibres en català, afortunadament cada vegada més, amb Rechberg, amb Mai Més, amb diferents editorials que publiquen en català, però des del principi Minotauro continua reeditant les seves obres, que les podeu trobar en butxaca, o sigui que estan baratetes, les trobes en butxaca, en Minotauro, i a Rechberg tampoc són cares. O sigui que la podeu llegir, i si la podeu llegir en anglès, vamos, llavors ja és la delícia absoluta. Però jo penso que és fonamental. Entendre Le Guin o conèixer Le Guin és entendre per què la ciència-ficció i la fantasia serveixen per parlar molt més que de senzillament aventuretes, sinó d'un contingut social, personal, espiritual i transformador. Un dels seus grans temes és l'arribar a l'edat adulta, aquest viatge iniciàtic, com et transforma i com et permet integrar-te o no en una societat.
De fet, em va molt bé aquesta reflexió que feies, perquè suposo que consideres que la seva obra és més actual que mai, tenint en compte els debats que tenim actualment sobre ecologia, igualtat,
correcte,
diversitat...
Mm. Sí, sí, sí. Aviam, ella realment mostra que aquell principi que tots coneixem, i és que les grans obres de la literatura universal ho són perquè són eternes. És a dir, els temes que tracten no deixen de tractar temes humans. I els humans no han canviat tant en els darrers 10.000 anys. És a dir, segueixen preocupant-nos...
Les mateixes qüestions. Què
portarem a taula avui, com sobreviurem això...
La mort...
La mort és molt present amb la seva obra. De fet, la tercera novel·la de la sèrie Terramar, La costa més llunyana, treballa el tema de la mort d'una manera absolutament meravellosa i extraordinària. I penso que és molt, molt recomanable.
Parlant de recomanar, quin llibre recomanaries a algú que volgués començar a llegir aquesta autora, l'Úrsula Caleguin?
Mira, per aquells que els agradi més la fantasia, jo recomanaria començar amb Un mag de Terramar i llegir els 6 llibres de Terramar, que, si voleu, en castellà els teniu recopilats en una edició absolutament preciosa, que es diu Terramar, senzillament, publicada per Minotauro ja fa uns anys, amb tapadura, un totxo així gruixut, amb il·lustracions i de més, però per llegir és més còmode les edicions a butxaca. És molt més àgil, perquè si no portes un llibre amb 1000 i escaig pàgines en plan Sanderson, que tampoc és pla, no és còmode per llegir-lo. Un mag de Terramar per mi va ser la descoberta d'aquesta autora. Quan a llegir a la seva obra més de ciència-ficció, per mi, fonamental, La màscara de la foscor o Els desposeïts, en qualsevol ordre, qualsevol dels dos.
Sí, tant se val.
Tant se val. De fet, mira, el club de lectura del celler de llibres, que nosaltres tenim un club de lectura de ciència-ficció i fantasia, el llibre que llegirem per debatre el juny és Els desposeïts, perquè té un component social, polític, molt, molt potent, molt ben treballat, i amb una escriptora que és... el seu estil literari és meravellós.
Uh-huh. Alguna edició recent, alguna novetat relacionada amb l'autora? No,
fora d'aquest recopilatori de Terramar, del qual, si us plau, no veieu la sèrie. Ja vam fer una minissèrie fa uns anys absolutament pèssima. Ella mateixa va dir que no li agradava gens. Sobretot començant pel fet que el protagonista de la història a la sèrie era un home blanc, heterosexual, bla, 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 quan a la novel·la és negra, però negra, 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 negra nit. Que era, vull dir, clar, ella deia, jo he fet un personatge negre i aquí l'heu fet com un home blanc. No és la idea. És un adolescent i aquí me l'heu fotut com un tio de 25 anys. No, no és la idea. Llavors, el més recent potser seria aquesta. Es van reeditant les seves obres, cosa molt curiosa. Estem parlant de llibres escrits als 60 i als 70, sobretot. I es continuen reeditant contínuament les seves obres perquè són això, són eternes. Són llibres que no passen de moda. No és un best-seller que... Ara, no espereu una novel·la d'acció, lleugereta, senzilla, sobretot amb la part de ciència-ficció. Són novel·les, no són denses, però són novel·les de desenvolupament, són novel·les de treballar el personatge, de veure com va canviant, com va evolucionant, d'enamorar-te d'aquests personatges, o sigui que les gaudiríeu moltíssim, us ho asseguro.
Per tant, és segur que aquesta autora continua afegint seguidors i lectors a les seves obres.
Sí, sí, sí. I a més, qualsevol enamorat de la fantasia i la ciència-ficció probablement ja la conegués, però els que heu descobert la ciència-ficció, els que ha pogut ser la gent que és més jove, vale? No com altres que ja portem uns quants anys donant patades aquí. La gent més jove pot descobrir-la ara, i el que em sorprèn és que moltes vegades quan la gent em ve, sobretot amb l'èxit que va tenir el llibre de Patrick Rothfuss, El nom del vent, jo molta gent, ostres, m'ha encantat aquest llibre, dic, sí, ara llegeix aquest, i els hi passava Un mag de Terramar, i de cop em deien, amigo, ara entenc d'on surten moltes coses. Dic, clar, vull dir, evidentment,
sí,
no?
Sí.
I és una autora que enamora per... És a dir, no necessita un gran artifici literari per fer una magnífica literatura. La seva obra és perfectament accessible per tothom, sobretot per això, perquè a més, en temes de ciència-ficció no se'n va la part més tècnica, sinó se'n va la part més humana. I això sí que, doncs, com deia, més universal. Això connecta amb tots.
I tant. Úrsula Caleguin, la nostra convidada d'avui, l'hem vist amb els ulls del Pablo Jiménez. Moltíssimes gràcies, Pablo, que vagi molt bé.
Cim Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health Cim Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Berguedana de naixement, santcugatenca d'adopció. La nostra convidada d'avui és llicenciada en física i s'ha convertit en una de les professionals més populars de la televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio amb les seves cròniques del temps. Gemma Puig és l'única dona d'un equip de meteoròlegs i avui ens visita per parlar del seu nou llibre i també de la seva vessant més personal i professional. Gemma, benvinguda.
Hola, bon dia.
Avui comencem parlant del teu llibre, el teu segon llibre, Aigua, un recurs vital, d'Ara Llibres. El primer va ser amb la Mònica Usar, Atrapades en el temps, de 2021.
2021, sí.
Com ha estat l'experiència en solitari?
Ha estat diferent, la veritat és que sí, perquè també el primer llibre amb la Mònica Usar ens va agafar just en pandèmia. Llavors sortíem de la pandèmia, però encara estàvem en pandèmia, llavors les entrevistes, és un llibre d'entrevistes el que vam fer amb la Mònica Usar, i llavors sí que ja el vam fer una mica soles, perquè cadascú estava a casa seva i anàvem parlant digitalment perquè no ens podíem veure, i també amb les persones entrevistades, però és diferent, no? Quan fas un llibre amb una altra persona, estàs sempre comentant-ho, no? Ara aquesta part, ara aquella altra, i quan t'hi fiques tu sol, doncs, ostres, llavors ja...
Amb qui ho comentes?
Amb qui ho comentes? Amb l'editor, i tens gent, no?, que vas comentant-ho, però sí que és veritat que la idea la fas tu, l'organitzes tu, tu vas escrivint, tu tens aquells dies que escrius més i aquells dies que escrius menys, no? I a vegades amb una altra persona sempre hi ha un, no?, que tira més que l'altre. I sí, ha sigut, però ha sigut... M'ha agradat moltíssim, la veritat és que sí, no sóc escriptora, però... un cop ho vas veient i vas veient al final i el llegeixes, el rellegeixes, no? I dius, ostres, no. I a més he après molt en aquest llibre. Haig de dir-te que potser en l'altre era més de meteorologia i llavors també vaig aprendre, però és un àmbit doncs, que fa molts anys que m'hi dedico, i aquí vaig sortir de la meva zona de confort. I això m'ha fet llegir molt, documentar-me molt i he après moltíssim.
Per què expliques en el llibre?
El llibre no és de meteorologia, és un llibre... científic, tot i no ser totalment allò molt científic, és a dir, hi ha una mica de dades, però després... I el que explico sobretot és l'aigua, però no l'aigua, també parlo de la pluja, de la calamarsa, de coses, de fenòmens meteorològics, però del cos de l'aigua que té sobre les coses que ens envolten, és a dir, no sé si mai t'has plantejat quanta aigua necessites per fer una poma, no? O aquests els texans que portem, quanta aigua necessiten... I d'aquí vaig anar estirant del fil i vas veient que tot el que ens envolta, nosaltres, els arbres i totes les coses que fem servir, doncs tenen aquesta, el que s'anomena la petjada hídrica, és a dir, s'ha parlat molt de la petjada de carboni, no?, que potser la tenim més al cap, i també se n'ha parlat de la petjada hídrica, però era una mica posar en valor, doncs, sí que és veritat que era una època de sequera, i llavors encara potser tenia, no?, en el moment que l'escrivia jo, doncs l'aigua tenia un valor molt elevat, que no l'ha de deixar de tenir perquè hagi plogut. Però sí, hem de ser una mica conscients de que tot el que fem servir necessita aigua. I en el fons el que mengem, i per tant sense aigua no podem existir.
Clar, i ara m'estava preguntant què és el que et porta a triar aquest element, precisament l'aigua, i és que estem en un context on el canvi climàtic, el malbaratament, la sequera que ara comentaves, potser t'han pes, no?, una mica?
Mira, va ser coincidències, perquè em van demanar que fes un llibre científic i que no fos de meteorologia, i la veritat és que de dues xerrades, de dues persones que vaig conèixer, vaig estirar del fil cap a l'aigua. Una va ser el Joan Girona, que és un que és de l'IRTA, es dedica sobretot al cultiu per gota a gota, amb una tecnificació molt avançada, i en una xerrada que vaig anar amb ell, jo feia una xerrada d'emergència climàtica i ell la feia, doncs, de com els agricultors doncs, aconsegueixen mirar cada gota que cau per estalviar aquesta gota d'aigua. I ell va fer l'exemple aquest de la poma, no? De que per cultivar una poma necessitàvem 70 litres d'aigua, i que, clar, quan veus una poma i 70 litres, un s'ho imagina i dius, ostres, tu. I d'aquí, tirant del fil i veient ell, i veient tot el que significava, també vaig coincidir amb una noia que fa reciclatge de texans, aconsegueix fer d'un texà fer-ne un altre sense gastar ni una gota d'aigua, és a dir, en el reciclatge aconseguir que no hi torni a contribuir gens d'aigua. I amb aquests testimonis, doncs, vaig anar buscant altres coses, i també en el llibre, doncs, hi ha entrevistes, eh? Hi ha entrevistes a dos agricultors de Lleida que han canviat, doncs, del rec a manta a una tecnificació superelevada amb satèl·lits, mirant cada parcel·la de terreny si li falta o no li falta aigua, a un físic que viu a Vilafranca del Penedès, que viu sense aigua corrent, fa 20 anys que viu en una casa sense aigua corrent, és a dir, ha construït la seva casa per tal d'aprofitar tota l'aigua que cau del cel i no té aigua corrent, i llavors és un testimoni que dius, ostres, no?
Fantàstic,
és fantàstic, sí. Perquè a més ell comenta que mentre va fer les obres de la casa, estava agafat a l'aigua corrent, no? I quan va acabar l'obra, va anar a l'Ajuntament i va dir, ja em podeu desendollar, no? I el tècnic va dir, com? Que no vas a viure? I diu, no, sí, ara vaig a viure, per tant, ara ja necessito. Per les obres necessitava l'aigua, però per viure i no. I és una manera de veure. I llavors aquesta noia que ha fet el reciclatge dels texans, doncs donant-li una altra volta, donant-li una nova vida. I el que comentaves tu... És de les coses que més he après, que és el malbaratament que fem dels aliments, de la roba, no? Les dades, quan hi fiques dades, és com... ostres, de, ara no, no et sabria dir, crec que sí, 26 quilos que comprem de roba cadascú, en llancem 11. O sigui, a promig europeu, eh? No vol dir que tothom es compri 26 sí. quilos de roba l'any, però o sigui, gairebé llences la meitat del que compres. I amb el menjar, doncs no tothom, però també hi ha molta gent que hi ha un malbaratament alimentari. Per tant, en el fons, seguint el llibre, estàs llençant aigua perquè va, no va parar enlloc.
Ja, ja. Quin missatge vols oferir als lectors?
El missatge és que siguem més conscients. No, no, en el llibre tampoc es troben les claus per no gastar gens d'aigua. Jo en cap moment no dic que no es pugui menjar vedella perquè per fer un bistec de vedella es gasta molta aigua, ni en cap moment dic no pugueu comprar-vos uns texans o un mòbil, que també és un altre dels exemples. No. La idea és ser-ne conscients i, per tant, intentar... Una de les idees que hi ha és de les tres erres o cinc erres que tothom coneix, n'hi ha una que és molt important, que és el repensar. I aquesta crec que és una de les idees. Pensar-ho cinc minuts tot abans de fer-ho. És a dir, si em vull comprar uns texans, me'ls puc comprar, és evident, jo també me'ls compro, però podem pensar si els necessitem, no? I si el mòbil, quan ja no el fem servir, en comptes de llançar-lo, el portem a un lloc on li puguin donar una altra vida... I aquesta idea de repensar les coses, que potser hem perdut, no? Abans la gent potser es pensava més les coses perquè les necessitats eren unes altres, doncs aquesta crec que és la idea que hem de fer. I l'altra cosa important és que l'aigua no es fa malbé i, per tant, no hem d'arribar al punt de la sequera que tothom llavors es planteja. No? Ell em comentava, el Toni Mestres em deia, fins a aquesta sequera... Si tu mires aquí fora, els meus veïns tots tenen plaques fotovoltaiques per la llum. I en aquesta darrera sequera m'han vingut dos o tres a dir, però com ho has fet això? I els dic, no, només ficant un dipòsit. Ja no per veure, ell té un sistema que li permet veure l'aigua que cau, eh? Però senzillament per regar, doncs diu, fiques un dipòsit i la poca que cau l'aprofites i regues. Llavors, no cal que arribin sequeres tan extenses, tan intenses com la que hem tingut, per ser una mica conscients que si la cacau o la poca cacau la guardem, ens farà servei. És una cosa que no es fa malbé. Mm.
Clar, penso que, no sé, ho comparteixo amb tu, eh? Aquesta societat del benestar en què ens hem instaurat, aquesta comoditat, ens ha fet aparcar aquesta consciència, perquè la consciència segur que la tenim, però l'hem deixat una mica de banda.
Sí, sí, i costa tenir-la, perquè la tenim... Som així, no la tenim quan ens obliguen, no la vam tenir amb el Covid, ara amb la sequera l'hem tinguda, és a dir, la tenim però tendim a oblidar-nos. La vida fa que tendeixis a oblidar-ho, no? És a dir, que quan plou i torna a ploure, aquesta consciència de l'aigua segurament... No, això no vol dir que tothom l'hagi oblidat, però una mica s'ha oblidat, perquè ja hi torna a haver aigua, no? Quan érem conscients que ens faltava aigua? Doncs quan començaven a haver restriccions, quan deien que no es podien omplir les piscines, quan deien que no es podia regar, o quan els agricultors... No? I nosaltres estem en el benestar, no? Però llavors si tu parles amb algú que es dedica a l'agricultura, això per ell és una pèrdua i és un... No és no poder-se banyar o no poder-se dutxar a la platja, és senzillament que aquella temporada potser no podrà collir. I ens oblidem, tendim a oblidar-nos, i no hauríem de fer-ho, perquè ja no només d'aigua, sinó que en vindran més de sequeres, i per tant hem d'aprendre a gestionar-ho. Hem de, a vegades, dir que volem tirar enrere, no és correcte, bueno, no, la gent et mira com dient com és això, però una mica sí, jo crec que sí. Hem de tirar una mica enrere i pensar... com pensaven abans, no? Que com que tot no estava a l'abast, les coses s'havien de planificar. I quan tu parles, per exemple, amb aquests agricultors de Lleida, doncs ells ho tenen claríssim. La solució és anar fent embassaments petits, més amunt, per no fer servir bombes. És a dir, i és un lloc que no plou molt, i tenen el canal Urgell, i vull dir, però ells tenen clar que què s'ha de fer per tenir aigua, doncs aguantar-la, guardar-la, fer-la servir després. I això, abans, els nostres avis, o els, no, això ho tenien més, perquè no sempre, primer, quan obrien la xecta, potser no hi havia aigua, i això era una consciència que tenien... És més fàcil, clar, si una cosa no la tens, és més fàcil tenir consciència, però no hauríem de tenir, la veritat. Mm.
Al principi, quan et presentàvem, dèiem, llicenciada en física. Què és el que et porta a dedicar-te al món de la meteorologia?
Una coincidència. Vaig estudiar física perquè m'agradava molt les ciències. No sabia que m'acabaria dedicant a la meteorologia, però la meteorologia és una branca de la física. És a dir, que a quart de carrera, l'últim, el darrer any, llavors tries una mica la teva especialitat, i jo vaig triar astronomia i meteorologia, no? Les ciències de la Terra i el cosmos, i llavors aquí vaig fer meteorologia. I em vaig apuntar a unes pràctiques just a TV3, unes pràctiques que havíem de fer per acabar la carrera, eren de meteorologia, i allà vaig fer d'estudiant en pràctiques durant 6 mesos i em vaig quedar a treballar allà. Això va ser el 2001, i no vaig treballar exactament a TV3, sinó que abans a la corporació hi havia Catalunya Ràdio, TV3 i 3 empreses tecnològiques, això estem parlant del 2001, i una d'aquestes empreses tecnològiques es dedicava a vendre continguts meteorològics per altres portals i per altres televisions. Clar, ara sembla com una cosa...
Era el SAM?
Era el SAM, Serveis Audiovisuals de Meteorologia. Era una... Ara sembla una cosa estranya, no? Però en aquell moment era quan va sortir internet, tothom volia el temps a la seva pàgina web, i això no era tan evident com ara, que tothom s'ho fa sol. O televisions més petites, que els hi fèiem, doncs, la previsió de meteorologia. I allà vaig començar les pràctiques el 2001, i allà em vaig quedar treballant.
Perquè la Gemma, de petita, li agradaven les ciències, igual, no? Però què volia ser de gran?
No et sé dir. M'agradava molt l'astronomia. No sé si volia ser astronauta, no sé. M'agradava molt les ciències. No, o sigui, no, si em demanes què volia ser de gran, no t'ho sé dir. M'agradava molt la ciència. La física m'agradava moltíssim. M'agradava perquè era com una... No, era com el... Podia saber el perquè de moltes coses amb la física. I llavors això em cridava molt l'atenció. No? M'agradaven les mates, m'agradava tot el que era ciències, però potser la física és la que més m'agradava, perquè era com el que li donava resposta a més coses. I després això, doncs mira, d'allò va ser que entrar en el món de la meteorologia i em va agradar, perquè és un món que a vegades, no, com totes les feines, no, doncs tenen la seva part que sempre és igual, però clar, la meteorologia té una part que és molt diferent, que cada dia és diferent. I a més, vas aprenent sempre, no? I malauradament, o per sort, està canviant tant el temps que jo estic aprenent coses que no havia après a la facultat ni amb els anys que fa que m'hi dedico. És a dir, que anem aprenent de fenòmens nous. L'emergència climàtica ha fet que estem aprenent constantment, potser un ritme massa ràpid, però que tot això està canviant. I, per tant, doncs ho fa un món perquè vas descobrint coses encara que faci molts anys que t'hi dediques.
És una mica un cul inquiet, la Gemma Puig?
Sí, una mica sí. Llavors, quan em fico en coses, penso, ui, això no ho havia d'haver fet. Però sí, una mica sí. M'agrada tenir reptes, m'agrada fer coses diferents, sí, m'agrada.
I com eres de petita? A casa, a l'escola?
Era també un cul inquiet, sí. Era molt bon estudiant, però també m'agradava molt sortir amb els amics, és a dir, tenia com les dues coses, no? Xerrava molt, que encara ho faig, i m'agradava voltar, sí. Sempre m'ha agradat molt les dues coses, fer moltes coses, però també estar molt amb la família, no? Mantenir aquests dos lligams.
Uh-huh. Nascuda a Berga.
Nascuda a Berga, sí.
Quan deixes Berga?
Clar, deixar-la allò de dir...
Del tot no l'has deixat.
Del tot no l'he deixat, del tot no l'he deixat. Pujo els caps de setmanes a Berga, sempre, quasi sempre, sí. El deixo quan començo a estudiar. Clar, a Berga vaig fer fins a l'institut i llavors vaig baixar a Barcelona a estudiar. I viure a Berga, o sigui, sempre, doncs mira, des dels 18 anys que no hi visc. Allò de dir viure, perquè no he tornat. Vaig estudiar i ja em vaig quedar a viure aquí. Vull dir, m'he anat canviant de lloc, he viscut a Barcelona, Sant Vicenç dels Horts i ara a Sant Cugat. Però viure a Berga, doncs des dels 18. Ho he deixat, no, perquè hi tinc la meva família, la família del meu home també és de Berga, llavors tots els lligams familiars els tenim allà dalt. I no ho he deixat, la veritat és que no. Pujo a Berga sovint, però fa molts anys que visc aquí a Sant Cugat.
Quants?
Mira, ara venint cap aquí ho pensava.
Això m'ho preguntaran.
Això m'ho preguntaran. La meva filla tenia 3 i en té 15, doncs 12. 12 anys fa que visc a Sant Cugat.
12 anys. Després tornarem al tema de Sant Cugat. Perquè com a bona bergadana, la Patum... Ets una defensora de la Patum?
Sí.
La Patumaire?
Soc una Patumaire, sí. La veritat és que, per exemple, a la feina ja saben que jo faig Sant Joan, jo faig el que vulguin. Jo treballo els dies que vulguin, menys per Patum.
Quina ha estat l'última que has pogut veure?
Cada any la veig. Sempre pujo per Patum. Sempre m'agafo festa per Patum. Sempre. Sempre m'agafo. Ara, quan treballava al matí, doncs sempre m'agafo dijous. Abans, quan érem una mica més jove, abans m'havia agafat dilluns fins i tot, perquè la Patum comença un dimecres i acaba un diumenge. Llavors m'havia agafat fins i tot el dilluns per recuperar de tots els dies de festa. Ara no, ara ja m'agafo només dijous, divendres, dissabte, diumenge. Però aquests dies són, bueno, ara, són sagrats. És a dir, jo, per exemple, no, per Sant Joan, que normalment és a prop de la Patum, doncs a mi no m'importa treballar. No, no és un dia que per mi sigui molt important la revetlla de Sant Joan. jo crec que per molts bergadans no és molt important, perquè moltes vegades és a prop de la Patum. Com que la Patum va en Pasqua, doncs no és sempre el mateix dia, i llavors Sant Joan sí, està bé celebrar-ho, però la Patum, i llavors sempre vaig a la Patum.
I què té d'especial?
No sé què dir-te. Per nosaltres tot, jo crec, no? És un moment en què també et retrobes amb gent que fa temps que no veus, no? Tots els bergadans, no tots, però molts bergadans tornen a Berga per la Patum, fins i tot els que no hi van molt normalment, els bergadans tornen a Berga per la Patum. Llavors et trobes també amb persones i parles amb gent que potser els veus de Patum en Patum. Jo hi ha gent que els veig de Patum en Patum, que potser durant l'any no els veig perquè no viuen a Berga, perquè potser ja no pugen tant, o no coincidim, perquè clar, també la vida, no?, et porta això. I té d'especial que és de moltes generacions, no? És una festa que cada generació la viu a un ritme diferent. Quan ets adolescent, doncs ho vius d'una manera, quan ets una mica més gran d'una altra, ara que ja els meus fills són grans i ja comencen a sortir, ho vius d'una altra. I...
més petit, no? Més petit que Patum.
És a dir que... Però tothom s'hi pot trobar. És a dir, yeah, que arriba un punt que és una festa que a aquella hora del matí pots trobar doncs, els teus fills. És com... Sí, és de moltes generacions i tothom ho viu a la seva manera. Mm-hmm. I a mi m'agrada especialment, sí.
Què et porta a Sant Cugat?
Em porta a Sant Cugat... Nosaltres vivíem a Sant Vicenç dels Horts. Vam anar per allà perquè el meu marit hi té un cosí. Vam estar allà. Però trobàvem que estàvem molt bé, però nosaltres som de Berga. Llavors, què passava? Que sempre pujàvem a Berga. I si volíem fer alguna cosa, havíem d'anar a Barcelona. I era com, d'on som, no sabem on som. I Sant Cugat, la veritat és que no ho coneixia gens, i vivia l'Enric Agut, tenia gent de la tele que hi vivia.
Hi ha molts de TV3.
No, sí. Bueno, era un lloc que no coneixia. I vaig, per coincidències, vam venir un dia i ens va com atrapar. La veritat és que ens va atrapar. Vam arribar per aquí al monestir amb tot això tan verd i tot, i vam trobar que tenia el que nosaltres necessitàvem en aquell moment, que era un poble. Nosaltres no volíem viure a Barcelona, nosaltres volíem un poble, però que fos prou gran com per no haver d'anar a Barcelona i poder tenir totes les necessitats cobertes. I Sant Cugat, per nosaltres, ho té. No necessitem sortir d'aquí quan volem pujar a Berga, que no vol dir que no anem a Barcelona, però no necessites. I el que més m'agrada de Sant Cugat és que, tot i que és molt gran, per mi manté molt que és un poble. I això, potser perquè sóc de Berga, per mi és el que més m'agrada. És a dir, que puc tenir-ho tot, però no tinc la sensació que estic en una gran ciutat.
I de quina manera us heu vinculat a la ciutat, tu i la teva família?
A través dels nens. La veritat és que ha sigut a través dels nens, no? Dels amics dels nens. N'hi ha d'aquí Sant Cugat, n'hi ha que no són de Sant Cugat, però bueno, tenen la seva colla aquí. A través dels pares dels nens hem anat coneixent, hem anat fent un cercle una miqueta més gran a través d'ells. Clar, cap dels dos treballem aquí, i per tant això també costa més no, de vincular-te si no treballes exactament aquí. Però sí, a través dels nens i de passar aquí, clar, portem 12 anys, vull dir que...
Vinculats a alguna entitat,
no,
a algun
això no.
Club?
No, però tampoc ho som... Vull dir que no és que no ho siguem de Sant Cugat, tampoc ho som de Berga, vull dir que no som molt d'entitats.
Tens un racó favorit? Un racó allò escollit aquí a Sant Cugat? On portaries un amic?
Ai, ara mira... Mira, un dels llocs on vaig més és a caminar cap al Pit en Xandri. I la veritat és que he portat molts amics meus, amigues meves, fins i tot a caminar, i em diuen, com pot ser que això estigui aquí a Sant Cugat? Perquè tens la sensació de que Sant Cugat és una ciutat, i llavors de cop i volta, només caminant molt poc, estàs a un lloc, nosaltres que som del Berguedà, o amics que he portat del Berguedà caminant, o anem a caminar, i dius, ostres, això és com si estiguéssim allà dalt, no? Aquesta sensació de que tens una ciutat i de cop i volta estàs al mig del bosc, doncs potser el Pi d'en Xandri, sí, és un dels llocs que m'agrada, sí.
Has viscut algun Sant Medí?
Amb els nens, no. Sant Medí, anar-hi, no. Anar-hi, no. Anar-hi caminant moltes vegades, però anar-hi Sant Medí, no. Perquè no. Normalment treballo.
Les festes locals és el que tenen.
Sí.
No?
Clar, jo el dia de Sant Medí els meus fills no, però jo treballo.
Comentàvem abans, tu ets l'única dona de l'equip que hi ha al 3CAT. Com ho portes, això?
Bé, jo ho porto bé. La veritat és que ha sigut així. Clar, moltes vegades la gent ha preguntat com és que no hi ha cap més dona. Hi ha hagut altres dones, però la coincidència ha sigut que sempre només n'hi ha hagut una, no? Hi va haver l'Anna Rius, després hi va haver la Mònica López, va haver un moment que vam ser dues, jo, la Mònica Usart i jo, uns estius, un estiu fèiem el 324 plegades, però després doncs, la vida va fer que, bueno, va canviar la situació i em vaig quedar jo sola. Jo bé, jo estic, la veritat és que em porto molt bé amb tots i no tinc cap problema, no, la veritat és que estic bé.
I quan feu aquests sopars de meteoròlegs...
jo t'he de posar el seny.
Clar, què feu? Cada vegada sí. Tria un el lloc i us porta...
Sí, això va venir de... Vam començar a fer sopars i potser ser els dos primers els vam fer a Barcelona. I llavors, de cop i volta, va pensar, per què els fem a Barcelona? Si aquí
sempre
a Barcelona
mateix, no?
No viu... Només de tots a Barcelona viuen dos, de tots els que som. I vam començar a fer aquesta idea de que cada cop fem molt sopar on viu un de nosaltres i llavors és el que viu, és el que s'encarrega de, doncs, de portar-nos a un lloc i fer, a vegades fem fins i tot abans de sopar una mica de ruta turística pel lloc i la veritat és que està molt bé, molt bé. Ara ja hem acabat tota la volta i ara hem de tornar a començar, eh? Ara ja hem fet tots els llocs.
Heu vingut a Sant Cugat?
Hem vingut a Sant Cugat dues vegades, amb mi i l'Enric,
clar.
Jo i l'Enric. I ara torna a tocar, diria que el primer torna a ser Sant Cugat, ara ja, perquè ja hem fet tota la volta per tot arreu, i crec que ara toca Sant Cugat un altre cop.
Està prohibit parlar del temps en aquests sopars?
Vaig a dir que no parlem mai del temps. No es fa falta, perquè... A vegades, els primers sopars parlàvem una mica del temps, però ara s'han convertit en... I jo crec que està superbé, perquè, clar, tu pensa que nosaltres no coincidim mai tots.
Clar.
N'hi ha que no els veig mai, perquè, clar, els que fan el torn de cap de setmana... coincidiu el que fa el torn matinal, jo, com que jo arribo al migdia, no el veig, el del migdia sí que coincidim. O sigui, a vegades veus un o dos, com a molt. Llavors, en aquest sopar és quan ens veiem tots. I llavors allà surten... doncs, coses que no tenen a veure amb el temps per res, no? I crec que és divertit. Bueno, ens ho passem molt bé, la veritat és que ens ho passem molt bé.
No es parla de feina.
No.
Gemma, algun fenomen meteorològic que t'hagi afectat personalment?
Positivament o... Em va afectar molt... Potser perquè ho vaig veure... Perquè, clar, tu els fenòmens meteorològics, treballant els veus d'una manera i els vius perquè veus les imatges i tot, però quan hi va haver el desbordament del Francolí, vam anar a fer el Comarques a Montblanc. I, ostres, sé que vaig aparcar el cotxe i vaig anar caminant cap al lloc del Comarques i tot estava ple de fang, la gent traient el fang. Era com... Ho he vist moltes vegades amb les imatges que m'envien la gent, no? Perquè, yeah. Però veure-ho allà era com... Ostres, tu, això està destrossat. Aquesta gent necessitaran... Saps? El pont destruït, les cases del costat destrossades, cotxes cap aquí, cotxes cap allà, fang... Llavors allò em va com... Ostres, uf, viure-ho des de la gent, no? I allà... Clar, les imatges sempre són espectaculars, les que arriben o les que tenim, però veure-ho i veure com el dia següent d'aquelles inundacions doncs, la gent intenta tornar a la normalitat, doncs sí, la veritat és que em va afectar.
Alguna cosa que et faci perdre la son?
Una cosa que em faci perdre la son. La salut, la família, les preocupacions. Sí, el temps no em fa perdre la son.
I una última qüestió. Com t'imagines a la Gemma de gran?
Bueno, ja sóc gran, però més gran.
Home, encara no has arribat al cim, que seria la cinquantena.
No, encara. Com m'imagino? No et sé dir. No sé. No... De moment igual. No?
Inquieta,
sí,
ocupada...
Sí, de moment sí. Sí, m'agrada estar ocupada, sí. M'agrada tenir com... No? Anar fent coses, ara, sense atabalar-nos, no? Però sí, m'agrada anar fent coses diferents. I crec que sí, crec que és bo mantenir-ho això. I intentaré mantenir doncs, el temps que pugui, sí.
Quan arribis a la cinquantena, què t'agradaria que et regalessin? O quin seria un bon regal per tu?
Un viatge, sí. La veritat és que m'agrada molt viatjar amb la meva família i per tant, prefereixo un regal compartit, que seria això, no? Que un regal personal, que també ho és, però ja als 40 ho vaig celebrar moltes vegades, però sí, als 50 m'agradaria fer un viatge doncs, amb la meva família i disfrutar-ho tots, no? No tant personalment, sinó amb ells.
Doncs hem gaudit de l'entrevista d'aquesta conversa amb la Gemma Puig. Aquí li agraïm moltíssim que hagi acceptat la nostra invitació. Gemma, un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Altre cop al nostre espai d'entrevistes de ràdio d'Espessor Valldoreix. Avui entrevistarem a Sílvia Panyella, coordinadora de l'àrea de producte propi de la Fundació Catalunya per Persones amb Diversitat Funcional. Ja fa molt de temps que ens coneixem. Agraïm molt que hagis vingut al nostre espai d'entrevistes i així poder-te conèixer una mica més i donar a conèixer l'àrea de producte propi. I ara donaré pas al meu company Carles. Carles.
Hola, us presento l'Antonio, la Núria, la Mario José, l'Àngel, el David, el Miguel i el Roger. I jo, Sílvia, estic molt content que hagi vingut. I ara, a continuació, passem a preguntar.
Hola, moltes gràcies. Jo també estic molt contenta d'estar aquí.
Sílvia, on vas néixer?
Vaig néixer a Cerdanyola. Sí. Del Vallès, sí, molt a prop d'aquí.
¿Cuándo empezaste a trabajar en el mundo de la universidad funcional?
Doncs mireu, jo fa molts anys vaig començar, quan ja vaig sortir de l'ensenyament obligatori, me'n vaig anar a fer educació especial. Vale? Vaig estar 5 anys fent educació especial. Però quan vaig acabar vaig tenir la necessitat de fer alguna cosa una mica diferent, tot i que ja havia començat a tenir el primer contacte laboral amb Catalunya, realment, amb les persones amb diversitat funcional, i em va encantar, eh? El que passa que necessitava fomentar una mica més la meva part més creativa, i aleshores paral·lelament, mentre treballava, també vaig seguir estudiant disseny. Era una branca més d'interiorisme, però en realitat era disseny en general, no? Això pues, m'ha ajudat una mica a encarrilar una mica la tasca que faig a dintre de Catalunya, que si després em feu una pregunta més específica us explicaré.
I una cosa, i això de la ceràmica que fa la cama emparellada i les encàrrecs d'ella i nosaltres i tot.
Doncs això que dius és part de la meva tasca, vale? La meva tasca, que em deia abans el teu company, que faig de coordinadora del tema del producte propi, coordino tot el tema del producte propi. Aleshores, una de les parts és la ceràmica de la que estàs parlant tu, que sou vosaltres tant a l'eix principal, que és el Centre Ocupacional de Valldoreix.
Vale?
Però bueno, com avui hem vingut a parlar de les empaties, doncs a veure què.
Vale, gràcies.
A tu.
En quin moment vas començar a interessar-te per al món de la diversitat funcional?
Des de petita, en realitat. Sempre m'ha cridat molt atenció estar amb persones molt diferents. M'encanta, al final, relacionar-me amb persones, vale? I sempre m'ha encantat ajudar, també, no? I acompanyar, sobretot. Eh? Sempre m'ha agradat molt.
Molt bé, està molt bé.
¿Cuáles son tus funciones dentro de la fundación?
Pues mira, com abans deia la teva companya, no? Al final és la de coordinar, no? Jo coordino i també penso i investigo una mica a com puc adaptar allò que volem fer dintre dels tallers ocupacionals, no? Com a producte, no? Per exemple, en un punt les empaties, no? Que són les nostres xancletes decorades, les espelmes, la ceràmica, el sabó, tot això, penso quin és el producte que a mi m'agradaria i haig de fer tot un seguit de tasca per veure com puc adaptar l'entorn perquè les persones amb diversitat funcional puguin fer aquell producte com el podria arribar a acabar una persona que no tingués diversitat funcional, ¿vale? Perquè no puguin dir que les persones amb diversitat funcional no poden fer una cosa, no? Jo m'encarrego una mica d'això, d'adaptar a l'entorn, perquè si un de vosaltres o qualsevol dels nostres companys de Ripollet o de Cerdanyola diuen, Sílvia, jo és que em ve de gust fer això i jo vull fer això que tu has planificat de fer, pues, per exemple, els cabassos aquests tan macos que fem, no?, que acompanyen a les empaties, doncs, vale, sí, però jo no puc fer-ho d'aquesta manera, pues, ho farem d'altra. Jo veig la dificultat que pot tenir aquella persona i al final pues, ho adapto. Adaptem l'entorn una miqueta perquè tothom pugui fer allò que vol fer.
El treball veritat, les dates a nostra, les coses...
Sí, a les vostres necessitats.
Necessitats.
Sí, ho adapto. Vale. Vale? Potser és una eina que necessiteu o un suport, el que es necessita, doncs es busca allò perquè realment es pugui acabar fent.
Molt bé. Molt bé. ¿Cuál es tu planificación en tu día a día?
Doncs mira, la meva planificació el dia a dia és molt tremenda, ¿vale? Jo em planifico i entro a les 8 del dematí a treballar, però aquella planificació mai funciona, perquè no sé per què tinc una situació a dintre de Catalunya on molta gent necessita moltes coses, i la veritat és que jo tinc molta capacitat de solucionar coses que potser a qualsevol li semblen difícils, però en un moment hi tinc molta memòria de saber on està tot a Catalunya, saps? I això a vegades és una virtut i a vegades és un problema, perquè si algú necessita una cosa en concret, encara que sigui una tovallola, bé, em diu, Sílvia, on puc aconseguir la tovallola? I saps què passa? Això el dia a dia també se m'emporta a part, no? Però realment jo arribo, el que intento fer és llegir el correu electrònic per veure si hi ha empreses externes que volen els nostres productes, donar una resposta el més aviat i més acurada possible. I després, doncs, una vegada tinc aquesta demanda de l'exterior, no?, que una empresa necessita pues, 50 detalls per fer de Nadal de ceràmica, doncs agafo i faig la comanda pel centre ocupacional, parlo en aquest cas amb la Carme, o si fossin empaties parlaria amb la Nathalie, i aleshores doncs ja es fa l'encàrrec i ja comença la fabricació i estic una mica vigilant que allò acabi sortint amb les característiques que ens han
molt
fet la comanda.
Molt bé, Sílvia.
Planifico també vendes, vale? Perquè a vosaltres al final és una cosa que us agrada molt sortir a les vendes.
Sí. Gràcies.
Sílvia, ens podries explicar breument què és l'àrea de producte propi de la Fundació i quin és el seu principal objectiu?
Mira, el seu principal objectiu... Mira, tot va començar perquè els centres ocupacionals antigament treballaven amb empreses que necessitaven que vosaltres els hi féssiu uns manipulats, petits manipulats. Què va passar? Que amb la crisi del 2009, per allà... tot allò se'n va anar a Xina i moltes de les empreses doncs, ja no ens portaven coses, no? Sabeu que vosaltres havíeu encapsat Celo, que havíeu fet moltes coses i allò va deixar de venir. Aleshores no teníem una ocupació pel centre ocupacional, no? I per crear hàbits de prelaborals i tot això. I aleshores vam dir, ostres, i si som nosaltres mateixos els que ens fem les demandes, no? I comencem una mica a investigar tot el que seria el producte propi. Mm-hmm. I aleshores la cosa va començar així, era una necessitat dels centres ocupacionals. Al final vosaltres sou uns 60 a Valdoreix, però hi ha més centres ocupacionals que estan a Catalunya, no? Era moltíssima gent que el dia a dia anava a un centre ocupacional i la seva tasca s'havia d'ocupar amb alguna cosa. I vam decidir que seria un producte propi. I una part, doncs és així, no? Segueixen els manipulats, les activitats d'àrees i el producte propi. Convivim les tres cosetes a dintre.